Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana. L'Hospital de Móra d'Ebre s'ha convertit en el darrer punt d'unió intercomarcal entre la Ribera, la Terra Alta i el Priorat. Primer van ser els trens i les infraestructures i ara l'hospital. I no per poc, 4 milions d'euros. La xifra, que des de Reus han agafat de Gecosa, de l'Hospital de Móra d'Ebre perquè ens entenguem, per quadrar els números de l'Hospital Sant Joan de la capital del Baix Camp. No oblidem que també és de referència per nosaltres. Que també ho sigui, en part l'hospital que ens toca, no és cap atenuant a l'hora de criticar un moviment que posa de manifest que el nou hospital de Reus es va projectar i construir per damunt de les nostres possibilitats i que ara correm-hi tots i vestim un sant mentre enmig despullem un altre. Com dèiem, les administracions locals s'han ajuntat per mostrar el seu malestar per la situació i demanar que la gestió del centre passi precisament a les seves mans, a prop dels usuaris. Des de Reus encara ens veuen lluny i només pensen nosaltres quan van apurats. El comitè d'empresa de l'Hospital Intercomarcal de Móra ja ha anunciat que demanarà a Fiscalia que investigui la legalitat del moviment econòmic que permet evitar la crisi de l'Hospital de Reus i deixar el de Móra amb números correctes i estables, però sense cap mena de millora a curt termini. Res de nou sota el sol en el darrer informatiu cap de setmana d'aquesta temporada. La setmana ens ha deixat altres informacions que us avancem en titulars. La setmana vinent comencen els actes de la Festa Major de Falset, tot i que el gruix important no començarà fins al dia 12 d'agost, amb novetats importants. La passada reunió de poble que es va celebrar a Falset va deixar més enllà de l'aigua anuncis molt importants pel que fa al seu Institut de Cultura i al Mercat Setmanal. I des de l'Oficina de Consum del Consell Comarcal ens recorden algunes qüestions i drets que tenim com a consumidors, ara que arriben les vacances. Les administracions locals de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta i el Priorat s'uneixen en el malestar pel moviment de 4 milions d'euros de l'Hospital Intercomarcal de Móra d'Ebre cap a l'Hospital de Sant Joan de Reus per eixugar-ne els deutes. El front de les administracions locals, que tenen l'Hospital Intercomarcal de Móra d'Ebre com el més proper, està format pels alcaldes de Falset, Móra d'Ebre i Gandesa, així com els presidents dels Consells Comarcals del Priorat i la Terra Alta i la presidenta del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Les sis institucions han subscrit un document en defensa de l'Hospital Morenc. Joan Carles García, president del Consell Priorati, critica, tal com s'exposa el document, que no s'hagi previst la restitució dels 4 milions d'euros.
El que no pot ser, entenem nosaltres, que hi ha altres empreses vinculades al mateix grup on pertany l'Hospital de Reus que podien cobrir aquest forat o aquesta falta, aquesta previsió de fons. I sense que hi hagi damunt de la taula ni un programa o una programació de tornar aquests diners ni d'inversions, doncs encara clara, feta a través dels socis majoritaris que exploten l'Hospital de Reus.
El document també demana que la gestió de l'Hospital Morenc passi a mans de les administracions locals per evitar aquesta mena de situacions. Una petició semblant fan des de la CUP Priorat a l'hora de denunciar aquest desviament de diners. Des de les CUP del Priorat també critiquen la indiferència que fins ara han actuat les institucions de, precisament, el Priorat, la Ribera i la Terra Alta respecte la gestió de l'Hospital Morenc. Les festes majors de Falset centralitzaran la pista de ball a la zona de l'Euterpe. Enguany el consistori falsetà instal·larà un envelat de 400 metres quadrats per acollir els balls i concerts de les festes majors d'agost. Així ho avançava el regidor de festes Joan Coll en la darrera reunió de poble.
Enguany hi ha una nova ubicació de les festes. Les festes faran del dia 12 al dia 16 d'agost a l'Euterpe. Hem cregut tornar als orígens. Els orígens, l'Euterpe s'inaugura el 1865 i van estar 6 hores ballant. Això és el que posa allí. Pues crec que ho hem d'aconseguir guany. Si no 6, per almenys 12. Haurem de ballar força en guany. A l'Euterpe se posa un envelat de 400 metres quadrats i per això deia ballar, perquè tindrem 300 metres quadrats perquè flotant per ballar. Pues.
Coll també va avançar que el programa de festes, que ja es pot trobar a la disposició, inclourà més actes que els que formen part de les festes d'estiu i Santa Càndia. El regidor comentava els motius.
Igual que l'any passat, hi ha totes les festes majors, la festa del Grèfol, Santa Càndia, el centenari de l'escola aquest any i la cursa de muntanya que fa els 10 anys. Tot amb un mateix programa, perquè tenim tot l'agost i tot el setembre programat ja per cadascú o per qui vingui de fora doncs, a visitar-nos. També dius una altra cosa, dins del programa de festes fins ara s'estaven anunciant 70 comerços, empreses, això. Enguany passarem de les 100. Moltes gràcies pues, a tots per fer aquest esforç i poder col·laborar a les festes al programa de Falset.
El dia 12 d'agost, el pregó de la Festa Major coincidirà amb l'emissió del programa Tarda d'Estiu que la xarxa de comunicació local emetrà des de Falset amb la participació i col·laboració de Ràdio Falset. Més qüestions que ens va deixar la reunió de poble. L'Institut de Cultura de Falset obrirà la seu física el proper 3 de setembre en el marc de la Festa de Santa Càndia. L'entitat, que tal com assenyala els seus estatuts, té per finalitat la gestió descentralitzada de les competències transferides de l'Ajuntament en matèria de cultura i patrimoni, preveu obrir la seva seu a la part baixa de la biblioteca. Carlos Brull, regidor de Cultura, ho avançava en la darrera reunió de poble i vinculava l'Institut amb el futur Pla de Cultura de la capital de comarca.
L'Institut de Cultura s'inaugurarà el dia 3, aprofitant totes les actes de Santa Càndia. Està situat davall de la Casa del Magrinyà, davant on hi ha la biblioteca, i allò serà la seu del que ha de ser en un futur, creiem, l'equip de govern creiem que ha de ser la seu de l'Institut. O sigui, l'Ajuntament transferirà en matèria de cultura tot el que fa referència en matèria de cultura, tant programacions com biblioteca, com arxius, com pot ser inclús festes o pot ser exposicions, ho transferirà a l'Institut. Llavors l'Institut intentarà dinamitzar, intentarà gestionar tot el que fa referència al tema cultural de Falset.
També en la reunió de poble, el regidor de Comerç, Antoni Montaner, va avançar la nova disposició del mercat setmanal, un canvi motivat per la normativa europea de seguretat i que, segons el mateix Montaner, permetrà ampliar el tipus de parades del mercat falsetà.
Estem preparant dossier per poder-ho explicar més detalladament i l'intenció del canvi és tot el que és el sistema de furgonetes que estan per aquí al mig, que només fan nosa i que al mateix temps també impedeixen el pas per poder accedir als comerços de la plaça. Pues a part del perill que hi ha, que miraríem de que no es fiquessin els vehicles i el mercat començaria al carrer Josep Campàs, allà on se fica el dels pollastres, i acabaria davant de la farmàcia Cortiella, amb el qual seria tot en línia recta i guanyaríem també uns 100 i pico de metres lineals, amb la qual també es podria donar entrada amb altres marxants que també ens demanen plaça i que no se'ls hi pot donar. Sí que tindríem cura de entrar marxants de coses que no tenim. No ompliríem ni més fruites, ni més robes, ni més sabateries, però sí que hi ha altres coses, com pot ser el tema de peix o coses de terrissa, que tenim peticions per poder entrar. Això miraríem de fer-ho sobre el mes de setembre.
Abans d'aplicar el canvi, previst com han sentit per al proper mes de setembre, el consistori n'explicarà més detalls tant als veïns com als paradistes. Hem de tornar al Consell Comarcal, però ara fixant-nos en les dades de l'Oficina de l'Atenció al Consumidor. Sílvia Argilés, tècnica de l'oficina, comenta les xifres de l'any passat en què les comunicacions van tornar a situar-se al capdamunt del rànquing de les queixes dels usuaris.
El 2015 vam tenir 107 reclamacions, de les que 83 van estar resoltes favorablement a favor de l'usuari. 7 no es va obtenir resposta per part de l'empresa, una no es va poder arribar a un acord, vam enviar 4 mediacions a l'arbitratge de consum i 5 es van traslladar a un organisme extern, com pot ser la Direcció General d'Indústria o a Turisme, etc.
I ja que estem de vacances, i també que s'ha produït algun episodi de retards i cancel·lacions de vols, li hem demanat a Sílvia Argilés que ens recordi els passos que hem de seguir si ens trobem en aquesta circumstància.
El primer és al mateix aeroport anar a l'oficina d'informació de la nostra companyia aèria i demanar el full de reclamacions. Clar, tots els casos són diferents, per tant s'han de resoldre diferentment. Les companyies estan obligades a unes coses concretes, que demanin el full de reclamacions i en el cas de que la resposta que els hi donin les companyies aèries no siguin satisfactòries, que no dubtin ni que vinguin a l'oficina, que posarem una reclamació de consum.
La Generalitat ha encarregat a la Universitat Rovira i Virgili un estudi per geolocalitzar i documentar les fosses comunes de les comarques ebrenques i també les del Priorat. El conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, Raül Romeva, explicava en declaracions a Ràdio Falset les raons d'aquest estudi.
Bueno, de fet, nosaltres, òbviament, el que fem és seguir les recomanacions que ens fan els tècnics que estan des de fa molt de temps estudiant. Sempre que tenim la sospita, sigui per documentació o sigui per dir-ho així, a través de testimonis que anem tenint, òbviament el que fem és ampliar tots els potencials espais que poden ser susceptibles de tenir algun interès, sigui per una fosa o sigui per algun document nacional. Per tant, tant a les Terres de l'Ebre com al Priorat, com el, de fet, també t'he de dir que nosaltres afegirem també determinats espais dels Pirineus, de la zona del Pallars, perquè tenim determinats interès, òbviament, que també sabem que pot haver-hi molts números de que hi hagi o bé persones enterrades o bé informació que pugui ser rellevant, les tenim en compte. És bàsicament intentar posar llum en tots aquells espais de foscor que durant tant de temps han passat una mica, per dir-ho així, sense que cap institució li prestés cap atenció.
L'estudi servirà també per completar el mapa de fosses de la repressió franquista que a dia d'avui té assenyalades al Priorat 4 fosses confirmades als cementiris de la Bisbal de Falset, Pradell de la Teixeta, Els Guiamets i Cornudella. El mapa també assenyala que hi ha 3 fosses possibles als cementiris de Falset, Bellmunt i el Molar. I el passat dijous va començar a Cambrils la 24a edició del Festival Internacional de Música d'aquesta localitat. La banda Momo va obrir el festival amb un tribut a la banda Queen i fins a l'11 d'agost passaran pel festival les veus més importants del pop-rock espanyol i català, amb les actuacions de Sopa de Cabra, Estopa, Avui, Manel, La Gran Pegatina, Rafael, acompanyat de l'Orquestra Simfònica del Vallès, i Julio Iglesias, com a cap de cartell. Antoni Mas, director del festival, assenyala que és l'única data d'Iglesias a l'estat espanyol aquest any.
Bé, nosaltres hem posat en contacte amb el mànager de Julio Iglesias a l'octubre, novembre de l'any passat. Ens van dir que no sabíem massa bé com aniria la gira aquesta que feia, i al febrer d'aquest any ens van dir que tenien una data lliure de la gira mundial aquesta que feien i que si ens interessava podia vindre el 2 d'agost a Cambrils, i nosaltres evidentment vam dir que sí rapidíssimament, perquè bueno, portar el Julio Iglesias, que és l'única actuació que fa a la península, perquè han fet 3 a les Illes Canàries i és l'única actuació que fa al territori espanyol, doncs, bueno, i aquí a Catalunya, doncs, com pots comprendre, és un èxit total, no? De fet, no hi ha entrades per Julio Iglesias a tot el Jaurit, o sigui que bueno, això demostra l'interès que la gent té per veure aquest artista, que a uns pot agradar més, a nosaltres pot agradar menys, però bueno, no deixa de ser un top mundial, no? la música espanyola.
I si no voleu anar a Cambrils, una miqueta més a prop, també comencen les festes d'altres municipis. Propers a la nostra comarca hi ha Móra la Nova, on avui celebren el preconcert de Festa Major. La setmana vinent ja serà el gros de la festa i la regidora de Cultura, Míriam Vinaixa, ens destaca 3 actes de la festa moranovenca.
Pues bueno, els 3 actes que jo realment destacaria pues són el divendres a la nit, que fem, bueno, tarde-nit, que fem el pregó de la Festa Major, un pregó que bueno, va amb una exhibició del twirling, el pregoner que és el senyor Josep Casador, i després també hi ha un berenar, el mateix pregó, per a tota la població. Un altre acte que també destacaria és un concert del Quartet Mel, que són els guanyadors del Happy Day, del concurs de TV3. I el tercer acte així que podria destacar és un acte més així cap a la població infantil juvenil, que són uns parcs d'aventura que s'instal·laran, un juvenil i l'altre més infantil, que s'instal·larà en unes places del poble el diumenge, dia 7.
Per cert, que el cap de cartell d'aquesta nit al concert de Prefesta Major de Móra la Nova és la banda Soul Machine. El passat diumenge es va presentar el documental Les 7 vides d'Eduard Toda al castell monestir d'Escornalbou. El documental és un repàs de la vida i el llegat de Toda, nascut a Reus, que exercí de diplomàtic i que va centrar bona part de la seva vida en l'egiptologia i la reconstrucció dels monestirs de Poblet i Escornalbou. El periodista falsetat on eren sants, al costat de Ramon Massip i Manuel Vinyuesa, són els autors d'aquest documental que va exaurir totes les entrades en la seva estrena el passat diumenge, precisament al monestir Castell d'Escornalbou. Orensans explica per què és tan important la figura de Toda.
Eduard Toda és, entre d'altres coses, el primer català i primer espanyol que va a Egipte i és egiptòleg. el primer català i espanyol, el primer ciutadà del món que excava una tomba intacta a Egipte. És el primer català que escriu en català sistemàticament de la Xina. És el primer que a finals del segle XIX arriba a l'Alguer i els hi diu a la gent de l'Alguer que allò que parlen és català quan s'havia perdut la memòria. I és el que, llavors, és el gran divulgador de la catalanitat de l'Alguer, que sabia, és a dir, era una cosa gairebé oblidada. Ell va a l'Alguer i torna de l'Alguer i diu que allí encara parlen català, i ho divulga. És, com a cònsol, l'individu que està firmant la pau hispano-nord-americana després de la Guerra de Cuba. És el reconstructor de Poblet, és el reconstructor del castell d'Escornalbou, amic d'Antoni Gaudí, etc etc. És un home amb una vida apassionant des del 1855 fins al 1941, que es va morir. És un personatge, diguéssim, és un prohom de la Renaixença, és un culturitzador del país, va regalar 60.000 llibres a les biblioteques del país amb l'ànim simplement de culturitzar la societat. Vaja, és un personatge molt important en el final del XIX, principi del XX a Catalunya i molt oblidat.
I acabem els esports, ja que el passat dissabte l'equip Priorat Montsant-Siurana de raids d'aventura va acabar el desè Raid d'Aran, el campionat europeu de raids. En la prova va competir amb 29 equips. L'equip prioratí va acabar la competició amb 1.100 punts i 77 hores en proves que incloïen des del trekking, els caiacs o les BTT. Oriol Pellissa, capità de l'equip Priorati, comentava l'experiència pels micròfons d'aquesta casa.
Sí, a veure, nosaltres, a nivell d'equip i a nivell particular, l'exigència competitiva que tu te puguis marcar, vull dir, no té límit. El que sí que està clar és que ha d'anar a acord amb les teves capacitats, perquè tu te pots exigir el que vulguis, però si no tens capacitats per aconseguir-ho, doncs, bueno, fiasco pot ser important. Llavors, nosaltres, a nivell de capacitats, ens veiem capaços d'acabar, i perquè amb els números i coneixent el territori, coneixent la competició com aniria, doncs ens veiem capaços d'acabar. Llavors això ho hem aconseguit i amb això doncs, bueno, estem molt contents. Llavors, a nivell competitiu, exigència competitiva de 10 amunt, 10 avall, entre els 3 primers, entre els 15 primers, doncs bueno, nosaltres estem parlant de coneixíem tots els equips, més o menys, i vam dir, bueno, entre els 10 primers podem ficar-nos-hi, però després ja és quan comença la carrera i t'has d'anar adaptant.
Pellissa no descarta repetir l'experiència, però no aclareix en quina prova serà. També recordem que dels 29 equips que van començar la competició, 8 van abandonar per la duresa de la prova. Moment ara d'escoltar la previsió meteorològica amb Enric Massip.
Acabem una setmana que s'ha deixat sentir la calor amb alguns dies bastant intensa i així acabarem la setmana amb que la calor que tant avui dissabte com demà diumenge inclús intensificarà. De totes maneres, cap a última hora podrien sortir alguns brots de tempesta fruit d'aquesta mateixa calor, però sense massa conseqüències, en tot cas, 4 gotes en el millor dels casos. Ambient doncs calorós, sense cap incidència, estabilitat completa i, en definitiva, una situació pròpia del mes de juliol que ja acabarem aquest cap de setmana. I en quant a efemèrides, hem de destacar que tal dia com avui, però de l'any 1344, un llamp va caure a la torre del castell de la Selva de Camp i va fer tremolar tot el poble.
Gràcies, Enric, i fins la propera temporada.
Bueno, bon agost.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Enric Massip, amb la seva previsió, posa punt i final a l'informatiu cap de setmana. Us ha acompanyat a la producció de la veu Jordi Soldevila, esperant que ens retrobem. No serà la propera setmana, sinó que ja no serà fins al proper mes de setembre, en què esperem recuperar el Joan Jarquer als esports i tornar-nos a oferir cada dissabte la informació de la nostra comarca. També ho farem, com no, els dimarts i els dijous amb els butlletins intersetmanals. Avui, doncs, d'una manera especial, us agraïm la vostra atenció i us desitgem que passeu un molt bon estiu.